Avui sortim. Amb Xavi Martínez.
Perquè ja tenim amb nosaltres a Nacho Bañeres, que a més ens porta una convidada de luxe, que ha sigut entrar a l'estudi, ens ha donat molt bona vibració. Ella és doctora en arts escèniques i estudis teatrals i està especialitzada en no dualitat, parlarem d'això ara, i en l'art com a vehicle espiritual. És l'Anna Caixac. Què tal, Nacho? Bon dia.
Bon dia, com estàs?
Molt bé, i vos?
També aquí, mira, no? A mitjà de vacances o amb un altre clima que parlàvem, sí, no? A Setmana Santa ja, més relaxat.
Sí, sí, té una altra freqüència, això, sí, 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 sí. Es vibra diferent.
Sí.
I que guai tenir l'Anna avui, no?
Sí, mira, avui us porto, no? No pròpiament algú amb un títol de filosofia, no? Sinó algú que ve de les arts escèniques i del món del teatre, però que des d'aquesta via també s'apropa a poder-nos facilitar una experiència filosòfica que em sembla molt interessant relacionada amb la no dualitat i amb aquest camí o vehicle espiritual, i m'agradaria parlar, a veure com ens convida l'Anna a endinsar-nos en ell.
Què tal, Anna? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Un plaer.
Igualment, gràcies.
Mira, si et sembla, Anna, comencem amb aquesta presentació que feia el Xavi i a veure si... Com ens pots explicar o quines implicacions té per tu l'art com a vehicle espiritual? És a dir, per què presentes l'art com un vehicle espiritual?
Uh-huh. Doncs mira, perquè l'art, de manera com alternativa a lo que coneixem convencionalment en les tradicions religioses, tradicions espirituals, tradicions filosòfiques, que normalment s'utilitza el llenguatge i s'utilitza la paraula per revelar aquesta veritat última, no?, que busquen totes les tradicions, l'art com a vehicle s'utilitza en totes les nostres capacitats. O sigui, no només el llenguatge o no només la paraula, sinó que s'utilitza la capacitat de comprendre, la capacitat de sentir, la capacitat de percebre i, a més, tots els nostres sentits. I, a més, encara, perquè és una via supercompleta, superintegral, utilitza l'acció i la relació. És a dir, que utilitza tots els camps de la nostra experiència, tots els aspectes de la nostra vida per revelar aquesta veritat última. I, per tant, aquesta revelació, aquest reconeixement, el podem viure amb una experiència directa en la manera com sentim el cos, la manera com ens movem, la manera com parlem, pensem, ens relacionem i percebem. Per tant, és una experiència completa, integral. És l'única manera que una via realment ens pugui apropar a una experiència espiritual, a una experiència de la realitat. Si només és mental, ens quedem molt a la superfície. Si només és corporal, ens quedem també por ahí. Però, en canvi, sí, és una revelació en tots els camps de la nostra experiència, ho vivim plenament. I al final es converteix en una manera de viure.
Ahir teníem aquí a l'estudi a un artista, a un compositor, que ens explicava que ell arriba a aquests estats de consciència fent cançons, no? Jo suposo que hi ha gent que ho fa a través de la meditació, uh-huh, però clar, tu deies, no només és ment o cos, sinó que clar, l'art... Tu has tingut una experiència connectant en aquest sentit de transcendència important?
Sí, perquè precisament jo el que comparteixo és a partir de la meva pròpia experiència, si no aquest camí no es pot compartir. I llavors, sí, sí, o sigui, tu a través del cant, del moviment, de l'acció i de la relació, també creant unes condicions molt especials. Jo vinc del camp del teatre, de les arts escèniques, també de la música, he sigut cantant durant molts anys, professional, però entès sempre l'art com aquest vehicle espiritual, no amb una finalitat artística o no amb una finalitat d'entreteniment o d'oci o de creació fins i tot, per molt noble que sigui aquesta creació, sinó amb aquesta finalitat de realment un vehicle per al viatge espiritual. I llavors arribes a aquesta experiència, tothom hi arriba.
Sí, 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 no, evidentment, bé, explicar la seva experiència. També jo et preguntava, et parlava de moments puntuals que diguis, ostres, he tingut com una espècie de clímax en aquest sentit, no? No sé si...
Es viuen constantment,
sí, sí?
T'he de dir, sí.
Carai.
Sí, 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 es crea realment una comunió amb les persones. És un treball de grup, val? No, perquè sempre hi ha aquesta acció-relació, i per tant es crea com unes condicions en les quals podem dir se'ns cauen les màscares, no? Ens despullem de tot allò que ens cobreix habitualment, que és totes aquestes capes d'idees, de pensaments, de pors, de mancances, d'inseguretats, i en aquest espai que es converteix en un espai sagrat, justament per això, perquè ens despullem de tot allò que no és essencial en nosaltres, es crea entre totes les persones que estan, no?, compartint aquest moment, es crea aquesta comunió, no només amb l'altre, sinó amb allò més profund en nosaltres, amb allò que som veritablement. Per això és una via integral i completa, perquè no exclou l'experiència humana. Hi ha moltes vies espirituals que el que fan és ens tanquem, anem a aquesta meditació, anem cap a dins i ens deslliguem, ens tallem de la vida que ens envolta. I aquí no. Aquí és doble el camí, cap a dins i cap a fora. Hi ha una fusió plena amb allò que sóc i una fusió plena amb la meva experiència humana.
11 i 11... també moment màgic. No, però quina sort, no? Vull dir, al final perdem els típics compromisos del dia a dia, les pors, les inseguretats, tot el que deia l'Anna, no? Arribar a aquest estat és una sort.
Sí, a mi em vull ara al cap de preguntes i potser seré una mica desendreçat.
A tota l'audiència està igual.
Ja, sí. Ara em vull sí, perquè clar, he anat construint preguntes a mesura que estava escoltant l'Anna. Si d'entrada, clar, l'art del que estàs parlant tu, ho deies ara fa un moment, no és un art d'esperança, espectacle, no. Sinó que entenc que té a veure més amb un art performatiu, un art que busca una experiència, això és una, que a veure si pots desenvolupar una mica més, però també m'agrada aquesta manera d'entendre aquest vehicle espiritual, aquest camí espiritual lligat a l'altre, perquè molt sovint entenem el camí espiritual com un camí molt individual, és a dir, un camí que he de fer jo i només jo, des de la soledat generalment, i tu aquí estàs parlant d'enriquir o de construir-ho, fins i tot a través també de l'altre o de la comunitat, no? Que m'agradaria, això em sembla molt maco. I després, ja paro de preguntar, i després, tot i que hem presentat altres vegades aquí la filosofia no dual, m'agradaria que també poguessis posar-li tu paraules des de la teva experiència o des del teu saber, perquè els espectadors, els oients més aviat, ho puguin tenir en compte.
Molt bé. Primer comentaves el tema de les arts escèniques, les performatives. Exactament, el que parlem aquí és d'arts performatives. En quin sentit? En el sentit que són arts de l'acció. Per tant, sempre és un art que no és, per exemple, com la pintura, que és un art més plàstica, o la poesia, sinó que parlem d'un art que és com més total. Altre cop, sempre aquesta idea, no, de que és holístic, que és molt complet. Per tant, aquí el que hi ha és veu, cos, acció, relació. Per tant, és un art de l'acció. Perquè ens fem una idea, podríem anar a buscar en les tradicions antigues, per exemple, pràctiques artístiques, espirituals i rituals. El cant sagrat, la dansa sagrada, no? El gir sufí dels dervitxos, no? Que giren i giren, és art, és una dansa, però aquesta dansa és sagrada. Per què? Perquè el nostre objectiu, la finalitat, és la unitat amb Déu, la unió amb Déu. Estem parlant, això serien exemples d'art com a vehicle. I s'utilitza aquest art que és performatiu, és a dir, que hi ha acció. Dansa, moviment, acció, relació. I el que deies tu, s'inclou l'altre. No és un camí individual. No neguem l'experiència humana. I a la nostra experiència humana està l'altre, està el món, estan les emocions, estan les percepcions, estan les sensacions. No neguem el cos, com moltes tradicions religioses han anat negant el cos. Aquí no, aquí s'inclou tota la nostra experiència, per tant és una via inclusiva.
Sí, és veritat que moltes corrents de pensament i filosofies i religions posaven el cos com una espècie de caixa que no ens deixava ser, que havíem...
L'havies de negar.
Sí, l'havies de negar i és la causant dels pecats.
Ah, no? Exactament.
El cos.
I no, aquí no, aquí és l'instrument a través del qual tu arribes a aquesta unió amb Déu.
I que curiós també, no? Que normalment la via contemplativa o la via per accedir a un món espiritual sempre demana quietud. Tu l'estàs presentant a través de l'acció. Perquè
la vida és moviment. I per tant, si neguem la vida, quan tu fas aquest camí espiritual en aquesta solitud, en aquesta quietud, val? I després surts d'aquest espai de meditació, què ens passa tantes vegades? Tornem a la vida i embogim. I no es pot. Perquè a part... Aquí també hi ha moltes coses, però, per exemple, una cosa que penso que és important, no és una via manipulativa. No manipulem l'experiència. És a dir, no pretenem silenciar la ment, no pretenem canviar l'altre, no pretenem canviar les nostres percepcions del món, sinó que des d'aquest camí profund de retorn a allò que som, a aquesta quietud, a aquest silenci, a aquesta pau, és una expansió d'aquest espai de consciència que som, que abraça amorosament tota la nostra experiència.
I com tirem per terra aquells bloquejos emocionals, no?, que dèiem, allunyant-nos del silenci, utilitzant la paraula, l'acció, no?, i deixar-nos portar per tot el que ens envolta?
Mira, aquests patrons, aquestes tendències condicionades, tot això que ens limita, que notem moltes vegades que ens prenen la llibertat, no? que ens impedeixen fer allò que realment dins intuïm que hauríem d'estar fent, però el què diran, el per què no, el per què em diran, perquè això no se suposa que jo ho he de fer o no m'he de moure d'aquesta manera, tot això que ens limita es dissol de manera natural. Quan? Quan nosaltres ens establim en aquest espai de presència conscient que som. És a dir, quan nosaltres ens establim, descobrim allò que som veritablement, la nostra identitat veritable, que, a veure, ara ho deixo anar, no som la persona humana que creiem ser. Això ens ho diuen totes les tradicions, ja sé que sona molt explosiu, però això és així, i és una experiència i una ensenyança que se'ns està transmetent des de fa més de 5.000 anys, però que l'estem ignorant. Per què? Perquè ens hem identificat tantíssim amb aquest personatge que som incapaços de deixar-ho anar. Però totes les tradicions espirituals, i ara parlàvem amb el Nacho, de Mestre Eckhart, del misticisme cristià, és una... o sigui, és essencial el desaferrament, deixar anar tot. I deixar anar tot vol dir deixar anar també a la meva identificació amb el cos-ment, la meva creença de ser una entitat personal, i oferir-me en aquesta obertura pura i absoluta a la divinitat. La divinitat, perquè utilitzo un llenguatge religiós, canvia-la si no t'agrada, la realitat, la veritat. És el mateix.
No fem un paper, per tant. No. Que és el que ens han... No,
no hem de fer cap paper.
Clar, però
el paper ens cobreix. El paper ens impedeix ser allò que som veritablement.
Però estem molt d'estona representant, no un paper, molts papers. Vull dir que hi ha un lligam amb aquesta identificació.
No, hi ha un aferrament absolut, Nacho, un lligam de vida o mort.
Per què l'aferrament?
Però això és morir abans de morir. És això.
Aquest morir abans de morir, que a mi m'encanta.
A mi també.
Els estoics també en parlen, d'aquest morir abans de morir. És aquesta és via això. Espiritual. Però m'agradaria preguntar-te per què. Per què aquest aferrament? Per què aquest no deixar anar aquest conjunt
perquè
de màscares?
Perquè és el que ens han ensenyat des de que hem nascut. Perquè és el que ens està demanant la nostra societat contínuament. Perquè és el que hem après a l'escola, a la família, perquè és el que se'ns ha ensenyat. A tu el primer que t'ensenyen quan ets petit, tu quan ets petit, val? Tu no distingeixes entre on acaba el teu cos i on comença el cos de la mare. Tu no distingeixes on acaba el teu peu i comença el bressol. És l'educació, la teva família, els teus mestres, professors, que et comencen a dir, no, tu ets això i no ets... Tu ets l'Anna i no ets el Nacho.
Clar, però aquí hi ha una seducció. És a dir, quan no, jo em sento seduït per la idea de Nacho, per arribar a ser algú, no, per desplegar tota una identitat. Hi ha una seducció, no? Que m'interessa explicar...
Bueno, t'ho han venut de manera molt seductiva.
Vale, exacte, no? Vull dir, no? En certa manera, o sigui, m'agradaria pensar quin és el lligam, perquè costa deslligar-se de...
És un hàbit. És simplement un hàbit. Quan tu entrenes un hàbit, diàriament, les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, tota la teva vida... Tu com creus que aquest hàbit està aferrat a tu? A més, no només és un hàbit de creença, és una sensació. La creença de ser una entitat personal separada no és només una creença mental, és una creença tan arrelada en el nostre cos que la sentim, sentim. Per tant, llavors, quan ens endinsem a la no-dualitat es queda amb una idea. Però l'hem de permetre que vagi profund en nosaltres, perquè si no seguim sentint que som la persona.
Aquesta és la via de veritable llibertat de la que parlen. És a dir, entenem moltes vegades la llibertat com la possibilitat de desplegar la idea de Nacho, per exemple, no? Arribar a ser algú o realitzar-me com algú, no?
Val.
Yeah. Però no. Pregunto, aleshores, continua sent, no?
No.
Que me va caer una...
Però escolta, que jo no m'invento res,
No.
Que no comencem de zero, que estem recollint una tradició nostra de milers d'anys. Per tant, aquí jo no m'estic inventant res, tot està als Upanishads, que coneixem molt bé, però Mestre Eckhart, però Santa Teresa, però és Jesús a l'Evangeli Gnòstic, per exemple, de Sant Tomàs, que és no dualitat pura. És a dir, això està a totes les tradicions, a totes les tradicions. Aleshores, m'estaves dient... Espera't, recollim això que estaves dient.
Sí, que jo em sento seduït, no, per la idea de Nacho, i que d'alguna manera això em dona la sensació de llibertat, no?
Soc
lliure per desplegar aquest...
No? Vale, no. La llibertat que ens parlen aquestes vies, no?, en totes aquestes tradicions espirituals, grans tradicions espirituals i filosòfiques, el que ens estan transmetent és la lliberació de la creença de ser una entitat personal. Aquesta és la lliberació. Alliberar-te de la ignorància, que diuen els orientals. Què és la ignorància? No és ser tonto. La ignorància és desconèixer allò que sóc veritablement. Aquesta és la ignorància. Ignoro què sóc veritablement. I aquí comença el viatge espiritual, amb aquesta pregunta, la gran pregunta, qui sóc jo? I si ens la saltem, tot el que construïm a partir d'aquí girarà entorn d'una entitat, d'una identitat que no és la nostra veritable.
i que ens generarà frustracions, depressions...
Infelicitat.
Clar,
conflicte amb els altres, clar. I la degradació i l'explotació del planeta. I aquí t'explico tot el que estem veient al nostre entorn dia a dia.
Sí, sí, sí. I on queda? Clar, si seguim aquesta norma, el propòsit de vida, que a vegades pensem que tenim o que podem tenir o que volem... No? Una mica el que deia el Nacho. Diu, em sedueix molt la idea d'aconseguir convertir-me en allò que algun cop he desitjat, no?
Jo et dic la meva, el meu propòsit, cercar la veritat i viure banyada en aquesta veritat.
És d'alçada.
I dissoldre'm en aquesta veritat. I per tant, què s'ha de dissoldre en realitat? L'Anna.
Clar.
Aquesta creença de ser Anna, de ser una entitat personal separada, no és el que som.
Va lligat a la creença de vides passades, vida sobrenatural, que seguim després de marxar...
Per exemple. Sí, sí. Aquesta cosa de voler mantenir aquesta entitat personal que no desapareix mai, no, que es manté. L'entitat personal és transitòria, i això ho sabem a la nostra pròpia experiència. Tot el que veiem és transitori. Nosaltres hem de deixar tot allò transitori per poder reconèixer allò que és etern. Si no deixem anar el que és transitori, mai temporal, mai podrem arribar a allò que és etern, perquè el que és transitori ho cobreix. Per això ens hem de despullar, hi ha aquest despullament essencial per reconèixer aquesta essència, que és allò que no canvia, que és allò que és etern, que és infinit. Això és el que som. Quan creiem que som una persona, els trets personals es basen en la por i la mancança. Per què? Perquè nosaltres en realitat, la nostra identitat, la nostra naturalesa veritable és infinita. Si jo crec que sóc un fragment, que és aquesta Anna que veieu aquí, què passa? Em sentiré sempre incompleta, em faltarà alguna cosa, aquesta necessitat que sempre sentim. I si jo crec que sóc, si jo sóc infinita realment, però jo crec que sóc finita, el que passa és que tinc por a la mort, a desaparèixer. I aquesta és la por en la que es basa aquesta entitat fràgil que és la persona que creiem ser i no som realment.
Però ens hem de saber adaptar als canvis, no? Perquè tot es modifica.
L'entitat personal li costa molt adaptar-se, eh? Te n'adones de les resistències que tenim als canvis? Quan tu t'estableixes en allò que tu ets veritablement, és acceptació pura. És un espai, és com l'espai d'aquesta sala. L'espai d'aquesta sala li demanem permís per entrar? No. Entrem. I no es veu afectada pels canvis que es produeixen. La persona sí. Podem dir moltes coses. Ens podem dir, no, hem de ser compassius, no m'ha d'afectar res. Tot això ho fa la ment parlant-se a la ment. No? I la ment mai matarà la ment. Per supervivència. Hem de sortir de la ment. Hem de passar del pensar al sentir, del sentir al ser. Aquest és el camí.
Que difícil.
No, que bonic.
De totes maneres, no? Estic veient molts paral·lelismes amb el món del teatre,
sí,
no?
Sí,
amb el món del teatre, que entenc que els actors, no, van canviant de personatge sense acabar-se d'identificar amb el personatge, no? Perquè si després d'actuar es continua identificant amb el personatge, diríem que té un problema, no?
El mètode, no?
Stanislavski, accions físiques,
no?
Memòria emocional.
Clar.
Ui, però aquest és un altre tema superinteressant. I després ve tota la part biològica del sistema nerviós autònom, com funciona. Nosaltres, la nostra percepció del món no ve a partir del cervell, que és el que creiem, ve a partir del cos. És la neurocepció la que capta com se sent els cos com, i com capta els senyals de seguretat o risc del nostre entorn. Aquest és un altre món, eh?
Clar, tu fas...
Això
és per un altre dia.
Treball vocal, no? Tu abans has dit que t'havies dedicat al cant, no?
Sí.
I segurament has treballat també amb actors, no? Ara que deia el Nacho, per tenir totes aquestes eines que són necessàries i treure motxilles, no? Perquè tots en tenim i, evidentment...
Això s'origina, de fet, jo tot això ho capto perquè jo vaig entrar a l'Institut del Teatre a estudiar i el segon any vaig descobrir un llibre que es deia Hacia un teatro pobre, d'un senyor que es deia Jerzy Grotowski, polonès. I allà vaig descobrir que el treball de l'actor podia arribar a fer un actor sant. Ell parlava de l'actor sant. I a partir d'aquí vaig començar la meva investigació durant tots aquests anys, 25, 30 anys, i aporto amb aquesta investigació. Ell, Grotowski, és el que recupera aquesta via de l'art entès com a vehicle espiritual. I per tant, tot s'inicia, ell inicia en el teatre i jo també ho descobreixo en el teatre. I utilitzem les eines de l'actor. Utilitzem les eines de l'actor per fer aquest viatge.
I com, ara estic encuriosit, com és utilitzar les eines de l'actor? I després també preguntar-te com lligues el teatre amb el Ramana Maharshi.
Val, perfecte. No, aquí ja anirem a la no dualitat.
I faltaria presentar una mica a Maharshi, eh?
Ah, sí, sí, totalment. Vale. Eines de l'actor. Eines de l'actor, què em refereixo? Quan som actors, nosaltres, el nostre entrenament és el cos...
Quan són actors, ara estàs parlant dels actors de teatre, no els actors en general, que tots som actors.
Ah, no, vale, però no. Tu em parlaves més
sí, sí, de les eines del teatre.
No de que tots interpretem un personatge, sinó del teatre, l'àmbit del teatre. A l'àmbit del teatre, els actors, què treballem? Treballem la veu, treballem el cos, treballem dansa, fem acrobàcies, jo he fet tècniques de circ, fem de tot, fem dicció, per tant, treballem tota la nostra eina, que és el cos-ment. D'acord? Llavors, hi ha una manera de pensar, no? Quan tu et formes en aquesta, no? En aquesta ensenyança teatral, t'ensenyen a estar a l'espai, t'ensenyen a utilitzar el teu cos d'una certa manera, t'ensenyen a... Bueno, també hi ha molt treball de desbloqueig, no? De tensions, d'obertura. Per tant, treballes plenament el cos i la ment. Treballes pràctiques artístiques com són el cant, com són la dansa, per exemple. Aleshores, utilitzem aquestes eines, però aquestes eines són les que utilitzem en la nostra vida quotidiana. El cos no l'utilitzem tots, la veu no l'utilitzem pràcticament tots, no? Per tant, simplement estem utilitzant, diem, les eines de l'actor, però són les eines que ens permet aquest cos humà. Per tant, utilitzem completament totes les capacitats humanes. Podríem anar a dir-ho d'aquesta manera. Llavors, Ramana Maharshi, què passa amb Ramana Maharshi? Doncs que Grotowski diu que el seu mestre és Ramana Maharshi. I aquí, quan jo vaig descobrir que Ramana, que Grotowski deia, és que el meu mestre és Ramana Maharshi, vaig dir, però qui és Ramana Maharshi aquest? Senyor, no és del món del teatre. I aquí comença tota la investigació. És a dir, Grotowski, a part de la seva línia més teatral d'un treball amb actors, que de fet no va durar molt en el temps, va ser una carrera bastant curta, ell sempre va portar a terme una altra línia d'investigació, una altra línia de treball, que és la seva recerca personal, la seva recerca espiritual. I el seu mestre és Ramana Maharshi. I, per tant, l'art aquí l'utilitzem com a via, com a vehicle, per experienciar, per viure l'experiència de la no-dualitat. Però clar, què és la no-dualitat? Entrem en una altra. No-dualitat és l'ensenyança que es troba en el cor de totes les grans tradicions espirituals i religioses i filosòfiques. I què ens diu? Què ens diu? Per dir-ho molt simple. Ens diu, la realitat és una. És un ésser sense altre, és un sense dos. I tu ets això.
A mi l'estat del que parlava abans també em genera moltes preguntes. Aleshores, per exemple, les corrents que diuen, no? Que ens parlen del desaferrament i des d'aquest estat de consciència treure les coses que volem a la vida, no? Que diu, tu deja de desearlo tanto o deja de tener miedo a perderlo y te llegará, no? O lo tendrás más tiempo. Clar, queda una mica desautoritzat perquè en realitat no és que atraguem, sinó que som dins d'un altre lloc interior amb el que hagi de venir, no? I ja està.
M'has deixat sense paraules.
Ah, sí? No, doncs mira, escolta, això sí que és un honor.
Sí, és exactament això. És a dir, quan parlem d'aquestes coses de manifestar, de sí. voler coses i tal i qual. Vale, qui vol això? L'entitat personal. Per tant, l'entitat personal està buscant la felicitat, la seva plenitud, la seva realització en l'experiència humana. S'està buscant en el lloc on no les trobarà mai. Perquè la felicitat veritable es troba en allò que som. Som aquesta felicitat. Tu la vius quan tu ets allò que tu ets veritablement. Tu trobes aquesta pau en tu. És una pau que és imperturbable, és una felicitat que és eterna, que no depèn ni es veu afectada per tot el que passa al nostre voltant. Aquesta és la felicitat veritable. No la de que m'ha tocat la loteria. No la de que he manifestat i m'han caigut 3 milions al meu compte. Això no és. Això simplement és per suplir aquesta sensació de mancança que tenim com a persona, com a entitat personal, i per tant necessito manifestar coses que crec que em faran sentir millor, que crec que m'aportaran aquesta felicitat, aquesta plenitud. Per tant, encara estem en aquesta creença de ser la persona, val? I estem dins d'aquesta mateixa roda. Això només ens porta a la infelicitat i al conflicte. Per tant, el canvi és adonar-me primer de tot què sóc jo, qui sóc jo. Aquesta és la primera cosa. I me n'adono que no sóc aquesta entitat personal. Per què? Perquè sóc allò que és conscient d'aquesta entitat personal. Jo sóc allò que és conscient del cos, per tant no puc ser el cos. Això és una cosa de lògica pura. Jo sóc conscient de la taula, per tant jo no sóc la taula. Jo sóc allò que és conscient de la taula. La taula és percebuda per mi. Per tant, jo no sóc la taula. Jo sóc allò que percep la taula. Si jo percebo el cos, és la mateixa lògica. Jo no puc ser el cos. Jo sóc allò que percep el cos. No sóc el cos. I amb la ment és el mateix, i amb els pensaments és el mateix, i les emocions el mateix. Per tant, aquí ve la pregunta, què sóc jo? Jo sóc allò que és conscient.
Tenim por a descobrir què som, realment.
Estem tan aferrats, com deia el Nacho abans, estem tan aferrats a aquesta entitat que l'hem treballada tant, i que hem estudiat tant, i que hem aconseguit tantes coses. I ara m'ho dius, ara que ja sóc famós, i que tinc aquest nivell. Ara m'estàs dient que no sóc jo?
Clar, i què té... Això també té a veure, evidentment, amb la salut.
Totalment, aquest és un altre camp.
No, sí, no, perquè s'ha de treballar aquí, no? Moltes vegades veiem com una cosa més científica, més mecànica, però té a veure molt amb la consciència i també amb la percepció de nosaltres mateixos.
Sí. La salut espiritual és la base de la salut física i emocional i mental. És així. És així, està demostrat científicament. La manera com tu veus el món, com tu perceps el món, determina la teva salut. I això ara ja està, sabeu que tot el món de l'estil de vida saludable està molt de moda i s'està investigant molt. I llavors dintre d'això entra també doncs, temes com el fet de l'alimentació, evidentment, no? I saber què, com afecta allò que ingereixes, no? Els aliments que tu consumeixes, com afecten el teu cos, però també vol dir un estil de vida saludable, vol dir no exposar-nos només a llum artificial, ritmes circadians, permetre que es regulin a través d'exposar-te al sol, de viure més a la natura, d'estar més connectat, de tocar la terra amb els peus, o sigui, les freqüències electromagnètiques, bla, 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 bla. Hi ha molts estudis sobre tot això. Però tot això només pot venir d'una coherència, no? D'un estil de vida coherent que prové d'aquesta salut espiritual, d'aquest saber què sóc, d'aquest establir-me en aquest espai de presència conscient que sóc. Si no, tot el demés sempre serà una lluita. Per això sempre estem lluitant contra els hàbits, sempre estem lluitant contra nosaltres mateixos, no? Com, vull fer això, sé que això no em convé, hauria de deixar els carbohidrats, hauria de tal, però no ho aconsegueixo mai. Per què? Per què? Perquè ho estic fent des d'un punt de vista molt limitat, que no és el veritable.
Clar, clar.
Bueno, no, Nacho, no sé si anaves a fer-te una pregunta.
Estic aquí levitant, no?
Sí. No, que m'estava plantejant, parlant d'art, fins i tot com a dansa, fins i tot, la sexualitat també pot ser en aquest sentit, perquè al final ho estàs fent amb una altra persona o persones, o també ho tractes des del punt de vista de l'art, de connectar amb allò important.
Clar, tu estàs parlant de la fusió.
Sí.
Fixa't, el que nosaltres parlem de l'experiència d'amor és sentir aquesta unitat amb l'altre, fondre'm amb l'altre, desaparèixer jo com a entitat personal, l'altre com a entitat personal, i sentir aquesta unitat amb l'altre. Això és l'experiència d'amor. Per tant, en l'experiència d'amor no hi ha dues persones, no hi ha una relació, és la no relació. En el fet de que no hi ha relació entre dues entitats, sinó que és aquesta fusió, aquesta unitat. Quan ho experienciem amb la natura, per exemple, amb els objectes, és el que anomenem bellesa. Estic sentint aquesta unió amb aquest objecte o unió amb aquest ésser. I del que estem parlant aquí és d'aquesta unió amb la realitat, la unió amb la divinitat. És exactament el mateix. És la no dualitat.
Sense voler-te treure d'aquesta dimensió de la que estàs parlant, volia fer-te una pregunta pràctica, també, o sigui, des de la màxima ignorància i també pels oients. És possible apropar-se al teatre Grotowski? És a dir, entenc que si estàs parlant d'un teatre o d'un art, no, que és performativa, no sé fins quin punt podem apropar-nos com a espectadors. Però la pregunta és, si jo m'apropo a l'obra del Grotowski, puc percebre aquesta experiència o m'ajuda a apropar-me aquesta experiència de no dualitat?
A veure, és complicat de respondre. Per una banda tenim els textos de Grotowski, i jo he fet la tesi doctoral sobre Grotowski i sobre la seva relació amb Ramana Maharshi, amb l'Advaita Vedanta, no? I tota aquesta via espiritual a través de l'art. El que es coneix més de Grotowski és la seva part més teatral. Teatral en el sentit de la seva professió teatral. Ell es va dedicar al teatre durant 10 anys, de l'any 1959 al 1969. Després ja se'n va adonar, o ja va dir, que el teatre el limitava i que necessitava com anar més enllà de les barreres del teatre, i va inventar-se el parateatre, que simplement significa això, anar més enllà del teatre. Però aquesta línia s'acaba aquí. Aquesta línia, diguem, de Grotowski dins de la professió teatral s'acaba aquí. No? A mitjans dels anys 70. A l'any 76 ell comença un projecte que es diu el Teatre de les Fonts, i aquí és on ell ja declara públicament que el que està fent ja és continuar la seva recerca personal, que s'inicia amb la descoberta de Ramana Maharshi als 9 anys. I és preciós, preciós, perquè ell està a Polònia i ja està en l'època de guerra. I en aquell moment estaven vivint amb la seva mare, amagats de tota la tragèdia de la guerra mundial, estaven en una granja amb un poblet molt petit. I allà ell descobreix Ramana Maharshi, perquè la seva mare, que és la seva primera guru, és la que li va al poble, a Jeshuv, que era el poble més proper, i compra el llibre de la Ramana Maharshi, el de Paul Branton, que es diu Search in Secret India, no? Una cerca a la Índia secreta. I allà hi ha diversos capítols dedicats a Ramana. Krotowski descobreix Ramana allà als 9 anys.
Amb 9 anys.
Amb 9 anys.
Com un mecanisme de supervivència, tu has dit, el context és important, no?
És molt important.
Està en context de guerra,
de perill continu, sí.
Sí, sí.
És una experiència molt bonica, com ell, a més, en allà, diu que torna a néixer. Justament, en aquest context de guerra tràgic, que a més el seu pare desapareix en allà, i després no el veurà mai més a la vida, i no està mort, vale? Tota aquesta tragèdia, ell la viu com un tornar a renéixer, perquè viu una experiència també de fusió amb la bellesa d'aquell entorn natural. Mm. I llavors aquí és molt bonic, perquè ens està explicant la via tàntrica de fusió amb la teva experiència humana i la via advaitica, la via vedàntica, que és la de retorn a allò que sóc veritablement. No? Aquesta pregunta del qui sóc jo, que ell ja es fa amb 9 anys. I després aquesta recerca que s'inicia als 9 anys és la que continua fins que mor. Les cendres de Krotowski estan a Arunachala, a la muntanya sagrada de Ramana Maharshi, on va viure, tenia el seu ashram, i està el seu ashram, i on també les cendres de Ramana estan allà. El seu últim desig és que les seves cendres reposin amb el seu mestre.
Bonic, no? És com tancar el cercle, no?
Totalment. Però això, us ho torno a dir, és molt desconegut en el món del teatre. Clar. En el teatre s'han centrat en la part més teatral, més de professió teatral, que ell és una recerca que fa durant aquests 10 anys que us he explicat, però la seva recerca fonamental, veritable, és aquesta que us parlo. I és la que alimenta tota la part teatral, a més. O sigui, l'essència i el sentit d'aquest treball teatral l'has de trobar en aquesta recerca espiritual.
Clar, per tant, entenc, torno a la pregunta anterior, sí. La dels oients que preguntava, no? Com ens podem apropar, no? Entenc que una manera d'apropar-nos és apropar-nos a la biografia de Krotowski, no?
Sí.
I aquí recomano el llibre, el teatre i més enllà, no? La Fragmenta. Perquè entenc aleshores que com a oient o com a espectador apropar-me a l'obra teatral de Krotowski no és possible.
No és possible. Hi ha alguna cosa gravada d'aquell primer període teatral i tenim Richard Chislak, que va ser l'actor sant, i sí que tenim gravacions de vídeo, per tant es poden visualitzar i es poden veure algunes coses, hi ha alguns reculls, però realment aquesta via espiritual a través de l'art és el que jo ensenyo en els meus retirs. Per tant, tu parlaves d'espectador, aquí no hi ha espectadors.
Entenc.
Entens? És un treball que no està pensat per un espectador, sinó que enfocat per aquest trajecte vertical. Mm-hmm. Aquest trajecte interior, aquest trajecte espiritual, aquesta via espiritual. I el que jo ofereixo és que la gent que vulgui s'apropi aquí i ho visqui en primera persona. És a dir, tota la gent que ve als meus retirs canta i fa aquesta dansa, fa aquest moviment. O sigui, jo utilitzo aquests elements per, no?, per apropar-nos a aquesta dimensió profunda.
En sàpiguen o no, eh?
No cal saber-ne. Justament és millor no saber-ne, perquè si no ja vens amb molts prejudicis, ja vens amb molts tics i amb molts hàbits. I els has de deixar caure, i costa més a un cantant professional deixar-los caure que algú que no, que canta perquè li agrada.
Uh-huh. Carai.
Què et sembla, eh?
Doncs ja podem plegar per avui, marxem tots a casa, no?
Perquè clar, ja
està. Doncs anem d'anar a fer un retiro d'aquests de l'Anna, que ens hem quedat tots aquí.
Ah, jo sí.
La natura.
Sí, jo també m'apunto.
Sempre la natura.
Sí.
Sí, jo també m'apunto, tot i que vinc de fer un retir aquest cap de setmana amb el Jordi Pigem, justament, però també m'apunto, sí, m'apunto a tots.
Va, doncs anem junts.
I tots.
Vinga.
I els oients que vulguin, que segurament molts ara hauran perdut aquesta por també, perquè jo estava pensant, quan explicava tot l'Anna, dic, segur que hi ha gent escoltant, dient, sí, a mi m'encantaria, i tot el que m'està dient sembla meravellós, però jo canto fatal, o no sé ballar, o soy un torpe, no? Clar, és igual.
És igual, totalment.
Perquè que s'animin, que és el meu cas, eh? Vull dir, jo canto fatal, ballo fatal, vull dir, però m'encanta.
Però és que aquí cauran els teus patrons. Aquí cauran els teus patrons i les teves pors i les inseguretats. És que és això.
Mm-hmm. Jo crec que tu has de ballar bé, segur, Nacho. Tens pinta de ser un bailongo... un liante. No, home, no. Que, uah, meravellós.
Que bé, que bé.
Guai. Moltes gràcies, Anna, eh?
A vosaltres.
Moltes gràcies, Anna.
A vosaltres.
I Nacho Banyeres, setmana que ve més.
Setmana vinent més, i tant.
Que tinguis una bona Setmana Santa. Què faràs, eh? Per aquí, família, amics?
Marxo a Tarragona amb el sol i la família. I la platja.
Molt bé, doncs a gaudir molt. Gràcies. I a connectar amb coses maques.